Aquesta prova és vàlida judicialment. Doncs el primer que has de fer sempre és això, és preservar aquesta evidència. Després, per descomptat, denunciar-ho, perquè també la gent ha de saber que tenim uns drets. Tens el dret a l'honor, o sigui, ningú pot que faci començar a insultar-te i posar-te a caldo, o ningú pot començar a destrossar-te la teva empresa tirant-te a ti merda, no sé com explicar-t'ho, i també tenim uns drets, doncs hem d'exercir aquests drets, i sobretot denunciar-ho, preservar aquestes evidències, mirar de veure qui hi ha darrere, i a partir d'aquí prendre accions. No podem permetre que estigui el món ple d'això de franc tiradors aquí disparant tot el dia.
Què diu, Josep? Té algun comentari?
Bueno, i això dels franc tiradors, crec que has de discriminar entre els que et suposen un greu perjudici i després la majoria, a cara coberta o descoberta. Hi ha molta gent tola, gent de poca roba, que el millor que farà durant tot el dia d'avui és dir-me a mi que vaig tot el dia de genolls, arrossegant-me per la nòmina, al Vicenç li diran una altra cosa, la Neus una altra...
Bueno, però això sempre van més o menys pel mateix
això estil, això t'ho has de fotre a l'esquena. Perquè el cas de dir és, pobra gent, quina vida més desgraciada i de merda que tenen, que el millor que faran avui és pensar en mi durant uns ratets i no per tocar-se.
Ja t'entens.
I després la gent que, efectivament, pues te pot generar un perjudici greu, a l'honor, el que sigui, i llavors, pues sí, aquí les eines que tens per defensar-se les has de fer servir, i si has de denunciar, doncs denuncies. I si saps qui és, el mètode sicilià també és una bona manera, crec.
Jo volia fer una pregunta,
si saps qui és, anar-lo a trobar...
Bueno, és el que deia aquest senyor, que passa.
Que també és una bona manera. Bueno. Hi ha coses que no les fem, però que durant centenars d'anys van ser...
Tom Istós o anar a buscar?
Estem en un procés civilitzatori, senyor Martí.
A mi el Martí a trobar...
Que ja està bé. Estem fent una involució, de l'internet, el mètode sicilià...
Però sí que no... Però hi ha una cosa, a part de aquesta última estracanada, hi ha una cosa que és veritat, i és que... Però això ha passat sempre. Hi ha gent que el seu millor moment del dia és quan li publicaven... O de la vida... quan li publicaven una carta en un diari o quan algú li agafava un telèfon en una emissió radiofònica en directe. Era el millor moment de la vida. I aquesta gent ara, doncs, ha trobat un lloc idoni per desfogar-se, que pot anar dient les seues coses, i les seues coses al final sempre és que la seva vida està en funció de la vida dels altres, que no tenen res a aportar a la humanitat i l'única cosa que tenen és ensorrar els altres o insultar-los o desqualificar-los. I a més a més es pensen que això és el millor que ha passat a la humanitat en els últims 35 segles. És a dir, que ells puguen dir aquestes coses, i jo crec, no sé, però clar, diuen, cada vegada s'educa pitjor a les criatures. Doncs, bueno, una manera de poder de resar una miqueta tot això seria començar a educar les criatures, perquè amb la gent ja no hi ha res a fer, perquè això no és així, perquè està bé que vinguin al món a contribuir d'alguna manera útil. Fer periodisme o fer política és una manera útil de vegades també de contribuir, de vegades no, però de vegades sí, i en canvi passar-se tot el dia fent l'imbècil i només fixant-se en els demés paranoicament, això no és cap manera útil de fer res a la vida.
Jo tenia una pregunta.
Digues, Tomàs, digues.
Twitter té una base de dades de transparència, no sé exactament quin és el nom que té. El que passa és que els experts, i això és la pregunta que voldria fer, diuen que Twitter, de fet, només actua quan algun mitjà o algú amb molts seguidors denuncia que hi ha algun tipus d'irregularitat d'aquestes. La meva pregunta és si creu que Twitter fa prou o podria fer més o no ha de fer més per intentar desmuntar campanyes d'aquestes.
Jo tinc claríssim que Twitter ha de fer molt i molt més, però no només Twitter, o sigui, tots aquests grans operadors de xarxes socials. El problema que teniu és que us penseu que sou vosaltres els clients d'aquestes empreses de Facebook, d'Instagram, de Twitter. Us penseu que sou el client.
Són les empreses.
No sou els clients.
Exacte, són les empreses que els hi compren, els hi compren les dades. Nosaltres simplement els hi subministrem. Per tant, no hi ha atenció al client, no hi ha atenció a l'usuari. I casos que, per exemple, a Twitter li importa molt poc, però amenaces, el que jo em trobo dia a dia, amenaces a menors, ¿vale? Menors superangoixats, que, esclar, pobrets no saben gestionar, no saben com gestionar un conflicte. Doncs, clar, aquí els hi cauen uns bombardejos i, clar, i la manera aquesta cometen a vegades errors grossos. Jo crec que el problema més gros és que estem tinguent unes eines tecnològiques que s'estan fent servir sense valors. I en aquí ara mateix ningú pensa en el mal que pot arribar a fer. Sempre jo us parlo de les víctimes de la tecnologia. A mi quan em ve que la gent... O sigui, no em ve la gent emprenyada perquè m'estan insultant o perquè es carrega la meva empresa. A mi la gent que se'm presenta al despatx et venen amb uns atacs d'angoixa i d'ansietat que no us ho podeu imaginar. I això és per culpa d'aquests franctiradors. I la gent va fer mal. És que el problema jo crec que està aquí en el valor de dir, però per què ets dolent? Per què vols fer mal? No? Bueno, jo és això, i el problema que et veig més gros és aquest, que estem fent servir les coses i els valors s'han perdut.
Estem parlant amb Bruno Pérez Juncà, esperit informàtic, que ens acompanya aquest matí al món a RAC1, quan són les 10 i 5 minuts.
Sí, en relació a això que deia, fa poc va sortir un informe dels efectes que havia provocat Instagram, sobretot amb les noies joves, per exemple, i que Instagram mateix havia intentat amagar. Això va sortir per una persona que hi treballava i que va fer transcendir aquest informe. Però jo volia preguntar, perquè ha dit que ens posem en mans de professionals per poder detectar l'origen d'aquests perfils falsos. Però a mi em consta que també hi ha empreses molt professionals que es dediquen a la creació. És a dir, que tu també pots contractar empreses per la creació d'aquests perfils falsos.
Clar.
I que aquestes empreses són molt professionals i que sí que són capaces d'amagar l'origen i, vaja, que ho fan molt bé. I aquestes empreses aquí, per exemple, a Catalunya, hi actuen?
Aviam, ja t'he comentat, hi ha una sèrie de professionals que es dediquen a això, a crear perfils que són, com es diu ara, són agents encoberts, però perquè hi ha una necessitat, perquè s'han de fer investigacions. Les empreses que t'estan treballant, que t'estan fent l'altra part, de que t'aconsegueixen seguidors, de que te fan campanyes d'aquestes, per descomptat que han d'estar aquí, no? Mira, jo sí que te puc aconsellar una empresa que està justament dedicada i especialitzada en el tema de perseguir perfils falsos, vale? Ja t'ho dic, per casos d'investigació, que els teniu aquí, que són Branding, que és de la Selva Orejón, que a més ha guanyat el Premi de Dones TIC aquest any. O sigui, aquí hi ha molt de coneixement aquí a la casa, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ja, jo te conec al costat del bé. Al costat del mal el pots contractar per Dark Web, el pots contractar fàcilment, i no importa que estiguin aquí a Catalunya o estiguin on estiguin.
Ha vist vostè el documental, ja té 2 anys, però vaja, es va fer famós en el seu moment i encara té una certa gràcia, perquè es pot veure El dilema de les xarxes socials, sí, de Netflix. I li pregunto perquè si li sembla que... Perquè, clar, de vegades aquestes coses hi ha gent que està ressentida perquè està treballant en una empresa i l'han fotut al carrer i, per tant, explica unes coses que, evidentment, des de dins no explicava i que fins i tot fomentava, o hi ha gent que fins i tot pot utilitzar això en la competència d'una empresa contra una altra. No sé si ha vist el documental i si li sembla que és honest, o mínimament honest, per poder-lo recomanar.
Mira... No, ho sento molt, però no miro gaire la tele.
Sí.
No miro gaire, no miro gaire, no miro gaire res, perdoneu-me. De dir, sí que n'he sentit a parlar, però jo sóc una persona que parlo molt clar del que em trobo al dia a dia, del mal que fa la tecnologia, de la inconsciència que hi ha de tot això que estem fent.
Doncs el recomani, perquè el documental precisament parla d'això, en gent que ha treballat en aquestes empreses i que una vegada fora, atenció... una vegada fora, ho denuncien, gent de primera línia, i en la línia que vostè diu, i encara una mica més forta.
Creu que una solució podria ser que per obrir un compte a les xarxes un hagués d'acreditar la seva identitat?
Estaria bé poder fer-ho, perquè, aviam, un problema que jo considero que hi ha és que aquí la gent no es responsabilitza de res. I aquí el famós tema de responsabilitat, la gent se l'està passant pel forro. Si tu dius alguna cosa, te n'has de fer responsable. Així de senzill.
Vaja, això els periodistes també, ho tenim molt també clar. Hi ha una... Dic que això els periodistes ho tenim molt clar, perquè està regulat.
Ja, no, però saps quin és el problema? Que vosaltres sou professionals i us han explicat com funciona la informació i com se gestiona la informació. Però aquesta gent tuitaire... es creuen periodistes i no els hi han fet el curs. Si no, fixa't bé el cicle de la informació, i perdoneu-me, que jo no sóc de la branca, però quan tu tens una notícia, el primer que fas és agafes, la contrastes. A partir d'aquí passa per un consell de redacció, i si ho veieu que és positiu, ho publiqueu. I què fa la gent normalment? La gent agafa i ho publica, i després a mi que m'expliques, fixa't bé que s'han passat tots aquests filtres, m'entens? Doncs jo crec que un dels problemes que hi ha és això, és aquesta informació que t'estan posant, com et deia, sense valors.
L'aplicació, perdó, que ha dit una cosa que era per guardar les proves, que es deia Safe no sé què. Ho pots repetir?
Safe, sí. Mira, és una web que és Safe the Prof. safetheprof.com, si no recordo malament. També tens una altra que es diu eGarante. Són, hi ha moltes pàgines web que el que et fan és ser un tercer de confiança, de manera que l'evidència te l'agafen en aquell moment, i aquestes evidències són vàlides per poder presentar a tu en un judici. El problema de l'evidència digital és que és altament volatilitzable. Si no, fixa't bé, creo un Twitter, disparo, tenc la compte i foto el camp, m'entens? I a més, el problema de l'evidència digital és que és altament manipulable. Per això els pèrits informàtics ens toca agafar, validar que el que es diu és cert. Pensa que tothom s'està comunicant, tothom fa servir avui en dia mitjans de comunicació, whatsapps, i fer un whatsapp fals és facilíssim, m'entens? Doncs clar, vigila, perquè et poden fotre un pollastre molt gros, i s'ha de validar. Doncs el primer que us aconsello és, si rebeu alguna amenaça, alguna cosa, el primer sempre és preservar l'evidència, sempre.
Repeteixo que es pot aconseguir... Per cert, que enmig de tot aquest debat, Bruno, hi ha una cosa que ens ha cridat molt l'atenció sobre el món dels trolls i dels bots en el món polític. Avui hem llegit a La Vanguardia que a Dinamarca hi ha un partit polític dirigit per intel·ligència artificial. Es diu Synthetic Party i el lidera un chatbot que pot parlar amb qualsevol ciutadà. Hòstia, aviam, això ho pots passar per la traductora? Què vol dir exactament? Perquè clar, diu que l'objectiu del partit és captar els ciutadans que normalment no voten.
Aquesta ja és de jutjat de guàrdia. O sigui, que s'ha de fer un partit polític que te'l dirigeixi una intel·ligència artificial, és que estem perdent el nord totalment. No sé com explicar-t'ho. Va, a darrere què hi ha? Qui hi ha? No hi ha res. Home, jo crec que te demostra que en aquí el que volen és que els partits, o la gent que ha dirigit els partits, realment ha demostrat que no era capaç. Això t'ho situen com a opinió personal, eh? És a dir, jo tema d'evidències, temes tecnològics, però aquest ja t'ho dic, com a opinió personal, crec que estem perdent el nord totalment.
Va. Hi ha alguna cosa de les xarxes que et preocupi especialment ara?
Doncs mira, sí, m'està fent patir que en aquestes darreres setmanes molts de periodistes han patit un hackeig de les seves comptes de Twitter, val? I els hi han fet saltar, fins i tot tenien el doble factor d'autenticació, disculpeu. I això m'està fent patir, perquè és un atac molt dirigit, i dona la casualitat que són masses periodistes, i no m'agrada gaire. És el que m'està fent patir, a part de, bueno, dels típics missatges que estan sortint, que tothom està rebent, que els correus, que el BBVA, etc, i que està caient sobretot molta gent gran, molts de sèniors. Em preocupa això, que la gent no es preocupa dels seus sèniors, dels seus adults, i estan en risc. És el que més me fa patir ara mateix.
Déu-n'hi-do, perquè... Sí, perquè, escolta'm, tothom aquí, tothom rep missatges d'aquests, eh? Vaig rebre un missatge ara fa... Normalment és per SMS.
Sí.
Vaig rebre d'un banc, concretament del Santander, que jo no tinc res al Santander, i clar, i deia, clic aquí, clar, qualsevol persona que, ostres, persona de gent gran que rep, que normalment es mouen també millor amb els SMS, que rep un missatge d'aquests, i encara que pensa que és d'un banc que he fet ara, apret allà, si és clar, és que
sap,
és...
Sap que es va fer una prova, que de vegades hi ha gent de defensa dins de les grans empreses, en aquest cas era una gran empresa de comunicació pública d'aquest país, i es va fer una prova fa un any, per veure quanta gent, periodistes, formats, o gent que treballa en la comunicació, clicava o picava en un parany com aquests. El 60%.
60,
sí, sí, sí. Imaginem... Això són les proves que es fan gairebé diàriament, eh?
I després l'empresa et diu, escoltin, això ho hem fet nosaltres perquè vostè serà més prudent amb tot això. Sí. Però clar, si el 60% de gent que està teòricament informada, de gent que viu el dia a dia, de gent que sap què pot passar, pica amb un parany tan fàcil, doncs imaginem-nos quan això ho fan amb gent normaleta, que és gent que no està amb aquesta, no viu aquesta tensió contínua. Pues poden aconseguir, en fi, percentatges obscens. Deixem que cau en la trampa.
Per això és important parlar amb la gent gran de tecnologia. O sigui, quan aneu a veure els pares, quan aneu a veure la gent gran, parleu-li que hi ha aquests perills, expliqueu-lis i digueu-li, guita, no, quan vegis alguna cosa, no li facis cas, espera't, consulta'm, mirem-ho. És que el problema que hi ha és que la gent vol la immediatesa, el ja, i no, fixeu-vos bé, que és el primer que us he dit que feu vosaltres els periodistes. Quan tu tens una notícia, el primer que fas és la contrastes. Doncs és el mateix. Quan tu tens una notícia en un SMS que et diu el banco te va a bloquear la cuenta, guita, m'assembla molt bé, m'assembla molt bé. Agafes, truques al banc i contrastes la informació. I ja està. És que hem de contrastar la informació. No veieu que estem en un món que qualsevol pelacanyes comença a publicar bestieses? Clar, com saps que és bo o no és bo? Doncs l'única manera de saber si és bo o no és bo és simplement, doncs, aquest doble factor d'autentificació, aquest contrastar la informació, i ho hem de fer-ho. El que passa que som uns mantes, que ho volem tot ja, ràpid, fàcil, pim, pam, pum. No, senyors, no, això no va així.
I després passa una altra cosa, que una persona que tinga més de 50 anys sí que pot anar a l'oficina, però gent que té menys de 50 anys i que t'ha obert un compte i que ho fa tot a través d'una aplicació, a través del mòbil, no van mai a una oficina. Per tant, el doble procediment d'autentificació serveix per gent que encara acostuma, i després els bancs cada vegada ho posaran més difícil. Perquè cada vegada hi ha menys empleats i menys oficines. I, per tant, això de... Pots trucar per telèfon, és veritat. No, no, però també és veritat...
Intenta trucar per telèfon a l'oficina, intenta-hi.
Sí, exacte. Però intenta-ho. Però intenta-ho. Perquè... Bueno, exacte. A veure, segons aquí li posen un gestor personal que pots fer-ho. Però segons aquí, no. A la majoria de gent, de clients, no, perquè no hi ha prou assessors per tanta gent, és obvi.
El que passa que hauríem de reclamar també que aquestes grans empreses que s'han carregat aquest servei al client i que tenen tants de beneficis, doncs que una santa vegada comencin a activar aquesta atenció real a l'usuari. Perquè ens trobem amb una societat que cada vegada hi ha gent molt més gran que necessiten molta més atenció, i justament el que estan fent és, amb la fractura digital, els estan deixant abandonats i els estan deixant amb un risc total. I ningú després es vol fer responsable. Per això us dic, te dic, uita, a l'hora de la veritat, oblida't dels bancs, oblida't de les operadores de telecomunicacions, a l'hora de la veritat són els teus pares, és la teva família, per tant és la teva responsabilitat. Doncs comencem a agafar responsabilitat, parlem amb els pares, parlem del tema obertament i expliquem-los i de dir, escolteu, aviam, tema ciberseguretat ja fa molts anys que n'estem parlant, doncs perdoneu-me, guita, ara que vindran dies que ens reunirem tots, doncs guita, aprofiteu, parleu i també oferiu-li l'ajuda. I si no, doncs guiteu els bailets, la mainada, que ja que són la generació digital, que en saben tant, que pobrets no en saben res, però bueno, doncs que agafin responsabilitat i que siguin els que protegeixin els seus avis, els seus sèniors. És així de senzill, doneu-li aquesta responsabilitat.
Bravo. Moltes gràcies, Bruno, de debò. Ha estat un plaer escoltar tot plegat. Hem parlat de Twitter, hem parlat poc de les altres aplicacions, d'Instagram, per exemple. Si hi ha molts perills d'Instagram, aquesta mena de...
TikTok. Mm-hmm.
TikTok. Bueno, TikTok hi ha un problema polític greu.
Amb l'ultradreta.
Clar, no, perquè l'ultradreta es manega molt bé a les xarxes, molt millor que qualsevol altra. Entre altres coses, perquè com que a més el preu a pagar sempre és molt baix, hi ha un tema a TikTok, per exemple, que és la... M'anava a dir la merda, però... L'algoritme. L'algoritme és molt intel·ligent. Jo me'n recordo una conversa que vaig mantenir per la tele amb el Harari, i el Harari deia una cosa, diu que abans, que aviat els nanos joves, jo crec que ja passa amb el TikTok, amb l'arribada de TikTok, Harari deia que hi haurà un dia que els nens sabran més com són gràcies a l'algoritme del que busquen, del que miren, que no ells mateixos. I esclar, això passa en TikTok. TikTok, si tu obres TikTok i estàs uns dies donant voltes, al final l'algoritme et va enviant vídeos d'allò que tu t'agrada, que a tu t'interessa. Clar, si tu busques d'una manera les informacions polítiques, per posar un exemple, aquelles informacions que t'acaben arribant són les que a tu t'interessen, no les globals.
És la bombolla cognitiva. Acabes en un metamón.
No, però evidentment que acabes, però aquí hi ha un problema, que són aquestes grans empreses. És a dir, tothom sap que treballa en periodisme digital, que avui en dia, a través de la teua home, a través de la teua portada, per dir-ho així, no entra quasi ningú a llegir-te. Però on entren? A través de les xarxes socials. Abans era Twitter, poc, Facebook molt, i ara és Google, moltíssim. I els periodistes acaben escrivint cada dia en base als algoritmes que es diu una persona que està allà. Sí.
No.
Sí.
És a dir, no ho distingeixo. És a dir, hi ha mitjans... Puc parlar del meu, però segurament el Confidencial deu ser similar, on tenim una entrada per portada, vol dir gent que ve al mitjà, igual que gent que entra a la portada de diaris que tenen edició encara en paper, que entren directament aquí. Després tens una part de xarxes. Nosaltres arribem a tenir 60-70% diaris.
Doncs són un mitjà antic.
No,
és veritat.
No és un mitjà
antic. Que no juga al clickbait.
És
el model de negoci.
Diari,
tot això té a veure amb el model de negoci. És el que també marca les xarxes, eh?
La gent va informar-se, Vicent.
Deixa'm acabar, sí. Sisplau, perquè jo crec que això sí que...
No, que no l'interrompo jo, no, caram, l'interrompo el senyor Martí, volia parlar-li del senyor Martí.
Hi ha mitjans que funcionen a base de molts lectors, que els, no vull entrar en tecnicismes, però perquè la gent ens entengui, els diem paracaigudistes, que són aquests que han trobat una cosa a Facebook o han trobat una cosa a Twitter i venen 10 segons i tornen a... i aquests no són ni fidels ni res. Jo no els conto ni com a lectors, aquests. Llavors, hi ha mitjans que es nodreixen molt d'aquest perfil de paracaigudista i això els hi dona els hi ajuda a augmentar molt l'audiència i per fer això el que han de fer és molt clickbait, notícies que no tenen cap interès periodístic i que són molt virals o que tenen un relatiu interès periodístic. I després n'hi ha d'altres que tenen un perfil més periodístic, si em permeteu l'expressió, i per això citava, no vull citar només el meu diari, citava també el Confidencial, i n'hi ha d'altres on el que la gent busca és més informació i per tant sí que tens un perfil de lector molt més fidelitzat i que et ve a buscar tu.
Val,
després pues, tu pots ser més fort pues o menys
este món, xarxes. En este món de tant que sembla tot tan bonic...
No és tan bonic.
Espera,
ara
deixem que parli jo. No, en aquest món que sembla tan bonic i que vostè s'apunta al mèrit està molt bé, però li diré una altra cosa. Depèn de l'edat. Depèn de l'edat. I si vostè té molts seguidors que són gent gran, que ja ha fet aquest canvi digital i que és capaç de seguir les mateixes pautes que seria abans en premsa escrita o en televisió amb aquests mitjans, d'acord. Si vostè té menys de 40 anys, això no va així. I si vostè vol i busca lectors que siguin més joves, i per això TikTok és tan perillós, no funcionen així. No van buscant un mitjà, sinó que van a través de xarxes socials. Va. I aquest és el problema a partir d'aquell moment de què fan els periodistes per poder arribar-hi.
Són les 10:21 minuts, de seguida continuarem, però abans, sobre això que comentàvem, Bruno, vols fer algun comentari sobre el tema TikTok i l'algoritme i tot això?
No, l'únic que sí que us demano és feu-me el favor, o sigui, ara penjaré, vale? Però tan punt pengi, vull que us aneu a l'Instagram, al Twitter i al WhatsApp i m'activeu el doble factor d'autenticació. Vull que me protegiu les comptes, perquè jo us he explicat que
hi ha una desvantatge.
Mira, és fàcil. En els WhatsApps, per exemple, te'n vas a configuració, si no recordo malament, privacitat o seguretat, i veuràs on et posa activar doble factor d'autenticació. El doble factor d'autentificació et serveix perquè quan te volen hackejar la compte, com que sempre poseu el mateix usuari i la mateixa contrasenya, i a més hi ha les llistes per internet de les esquerdes de seguretat, i les tenim, qualsevol te pot agafar el control de la teva compte. I en canvi, si actives aquest doble factor d'autenticació, sí, el que fas és, li estàs dient, quan jo obri sessió, sí, et posaré el meu usuari i la meva contrasenya, sabràs que sóc jo. Però per realment que sàpigues que sóc jo, tu m'enviaràs un codi SMS, sí, que jo te'l diré, et diré quin número m'has enviat, i així saps que sóc jo. I a més relacionen el teu telèfon, sí, relacionen amb la teva compte. Sisplau, activeu-me, però de totes les xarxes que pugueu. Ja t'ho dic, Twitters, activeu-me, sisplau, WhatsApps, i sobretot Instagram, que ja t'he dit que estem en un moment en què tothom està perdent les comptes. Si em feu això, me'n vaig content.
Doncs això ho farem. Ara buscarem com, eh?
És va,
que, evidentment, vinga. Que, moment, sí, més que res perquè els de l'Australopiteco tenim un problema amb la rapidesa de fer aquestes coses. Però, mira, algú m'ho devia explicar perquè ho tinc. Això s'ha d'anar, perdona, per la gent que ens està escoltant, eh? Aquest doble factor d'autentificació, estem parlant que això hem d'anar normalment a cada aplicació, al WhatsApp, a Instagram, a TikTok, etc.
Hi ha configuració, no?
Hi ha configuració, i llavors a configuració buscar aquesta aplicació de torn.
Privadesa o seguretat.
Sí, i allà apretar el doble... Val, perfecte.
Va. Activar el doble factor d'autenticació. Això feu amb calma, amb tranquil·litat, no, el que et dic, no vulgueu immediatesa, però, sisplau, feu-me això. I si feu això, ja et dic que estaré molt content.
Molt bé. Moltes gràcies, Bruno, que vagi bé.
A vosaltres.
Bruno Pérez, gràcies. Juncà, repetim, espèrit informàtic, i que avui ens ha acompanyat i ens ha il·lustrat aquí al Monarracó. Vol parlar el Josep Martí. Si plau, si Josep Martí vol parlar, parlarà.
RAC 1. Amb 9 euros, els teus pares a la seva època podien sortir a sopar, posar gasolina, organitzar una festa i estalviar una mica. Tu, amb 9 euros, pots anar-los a veure. Ouigo, alta velocitat entre València, Madrid, Saragossa, Tarragona i Barcelona des de 9 euros. Consulta condicions i compra el teu bitllet a Ouigo.com. Ouigo, let's go.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com.
Perquè combinis estil i petits preus, Kiabi t'ofereix sempre més per a la teva família. Proposem ofertes com un abric de nena o nen per 20 euros. Descobreix la col·lecció hivern per a tota la família a la botiga, al web i a l'app. O fes la compra en línia i recull-la a la botiga.
Kiabi, la moda petit prix.
Ser flexible és adaptar-se a la teva velocitat. Per això, a Irio pots canviar l'hora i el dia del teu viatge quan vulguis. Compra els teus bitllets flexibles des de 18 euros a irio.eu. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 21 de novembre.
Només la Mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar, només MSC Cruceros.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és inconmensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és
boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Sentir-te en forma. Quin és el teu motiu per entrenar? Tens un Basic Fit molt a prop teu i també a casa. Per tant, apunta't. Entrena 4 setmanes gratis i et regalem una motxilla. Queden 5 dies. Basic Fit. Go for it.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi. Amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Frizza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Era digital. Revolució tecnològica. ILSD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Gourmet La Vanguardia et porta una selecció exclusiva de les multipremiades Catan i Escudier. Dos packs, Duet i el Collection amb les varietats original, xocolata negra, cafè, iogurt, green lemon i sal de l'Himàlaia, acompanyades d'una ampolla de cava Maria Rigolord i Gran Reserva Brut Natur. Tot per només 44 euros. Compra'l a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catan i Escudier.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El futbol és emoció.
Viu-lo amb la nostra selecció de televisors, portàtils, mòbils i molt més amb fins a 500 euros de regal per pròximes compres al Corte Inglés.
Només fins al 2 de novembre a la botiga web i app. Consulta'n les condicions. El Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Llavors, amb l'alarma aviseu directament la policia?
Sí, sí. Si hi ha un perill real, els avisem a l'instant. Però també seguim parlant amb vostè en tot moment. A més, miri, aquí té el botó SOS per avisar-nos del que sigui, d'acord? I si és necessari, enviem un vigilant perquè miri que tot està bé les vegades que faci falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-22-22. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Aquí ve el Toni en la modalitat. Aquesta caixa de 200 volums d'història universal. Ja la baixo jo. Silenci. Flexiona els genolls. Mans en posició. Es disposa a aixecar i... Tenim hèrnia discal. Atenció!
En aquest moment, quina assegurança de salut triaries? Tria Mafre, l'asseguradora de més confiança a Espanya, també en salut. El teu metge sempre disponible al mòbil. Mafre.
Vine a conèixer el concepte Lifestyle de les botigues Porcelanosa. Et sorprendràs amb els nostres dissenys exclusius i una gran varietat de productes innovadors. I ara del 14 al 29 d'octubre aprofita els dies Porcelanosa i gaudeix de descomptes molt especials. Renova el teu espai a Porcelanosa, ara i sempre a prop teu.
Ara a Carrefour i Carrefour Pones, de les compres superiors a 50 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40% fins al 2 de novembre. Descompte en cupó bescanviable a Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Hi ha moltes maneres d'emocionar. De vegades és quelcom tan gran com una obra d'art. D'altres és tan breu com un silenci. Sí, hi ha moltes maneres d'emocionar-te. Com les que et faran sentir la increïble silueta subcupé de l'Audi Q3 Sportback o la increïble esportivitat de l'Audi Q5 Sportback. Perquè si cerques noves emocions, les trobes. Gaudeix sense esperes de les unitats disponibles. Xarxa de concessionaris Audi.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem preguntes freqüents sobre energia. Un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Dóna't un caprici, canvia d'armari i emporta't els teus preferits amb els 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 6 de novembre tens més de 600 marques amb descomptes de fins al 30%. Moda home, dona, infantil, sabateria, accessoris, esports, llar, llançaria... Ja són aquí els 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
En el mundo hay dos tipos de personas. Están esas que dicen, yo nunca me cambiaría. Y están las que no dudan en probar cosas nuevas. Esas de, venga, ¿por qué no? En Samsung somos como estas. Pásate al Galaxy Z Flip 4 y llévate una Smart TV 4K de 55 pulgadas de regalo. Consulta condiciones en samsung.com.
Les cortines de Montse Interior són de fabricació pròpia, són modernes i resistents i li donen un nou aire a casa teva. Tot això ja ho sabia, però sap que ara les pots aconseguir amb un descompte del 50% en la segona unitat? La segona cortina et surt per només des de 4,95 €. Aprofita aquesta oportunitat única en cortines de fabricació pròpia fins al 31 d'octubre. Busca la teva botiga Montse Interiors a montseinteriors.com. Només fins al 31 d'octubre. Improrrogable.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Doncs ara, si em permeteu, Neus, Vicent, Joan, Pere i Josep, que és que aquí hi ha una festa major aquí fora.
Sí.
Mm-hmm.
I llavors jo ara vaig a fer una cosa.
Que és que... Un holgorio. Un moment, obre'm la porta, Marga, sisplau.
Aquí no hi ha... Aquí ningú treballa o què? Un moment, aquí ningú treballa o què, en aquesta ràdio?
Nosaltres.
Aviam, Jordi Ramos, vine aquí. Vine aquí. Però què és aquest mullader que heu fotut aquí?
Salut, Jordi, felicitats.
Però què és aquest mullader? Què has fet?
Home,
aviam, aguanta'm això, aguanta'm això. Aguanta'm això.
Sí.
Jo, com el Jordi Ramos habitualment és de les persones, ho he de dir, els oients del món RQ, que està més hores a la ràdio, i jo ara el deixaré que pugui anar-se a canviar a casa. Au, que vagi bé. Ah, ja està. Ai, que ja està, anem a fer-ho bé. Anem a fer-ho bé, que... Clar. Bueno. Gràcies. Bueno, anem a fer-ho en directe per la ràdio, amb els oients. Anem a fer-ho amb els oients. Va, aixequem això. Moltes felicitats a tots per aquest dia i per aquesta ràdio magnífica. I sobretot, i molt important, que us pugin el sou. Que vagi bé. Gràcies, felicitats a tots. Gràcies. A tu no, a Ramos, que ja cobres molt. Vinga, espera't un moment, que anem cap a dins. Espera't un moment. Ja està. Perdoneu, gràcies, Jordi Nieto, per tot. Bueno. Pobre Ramos, li he fotut el cava per sobre. Com ha de ser,
que ja així estem.
Bueno, què? Ara de què hem de parlar? Si tanca la porta, Josep Martí, perquè sembla que siguem de Madrid. Bueno, i ara on estàvem nosaltres? Ah, sí, que he dit que Josep Martí havia de dir alguna cosa. Josep, què?
Ah, sí, que volia dir que en això de les xarxes i del món digital... El problema és de quantitat, d'intensitat. Perquè això del viatge, la gent sempre ha anat a buscar el que li confirma la seva manera de pensar. I el tio que es compra a l'ABC, la senyora que es compra a l'Ara...
Ara hi ha una diferència. Allò et ve busca tu.
I els que els comprem tots som quatre des de sempre. I, per tant, la gent ja buscava allò que el confirmava en la seva manera de veure el món. Ara, això s'ha fet molt més intens i més preocupant, però no és una novetat. Passa el mateix amb un dels altres problemes actuals, que és l'accés de la pornografia a la gent jove. No? Quan jo tenia 40 anys menys, jo en tenia 10, anaves a la colleta el que en tenia 14, tenia una penthouse amagada en un marge, i anaves allà i ves per primera vegada una senyora despullada. Ara no. Ara ho tens al mòbil i veus coses que amb estada no hauries de veure. És a dir, el que crec que han fet les xarxes és intensificar tendències que ja eren naturals, però que aquesta intensificació no és neutra i genera problemes per excés.
I amb això que deia el Vicent i en Lili amb el que dius tu, l'altre dia nosaltres vam fer un reportatge que era molt interessant perquè eren joves que havien demanat als seus pares que no els posessin a xarxes. És a dir, aquesta educació que tu deies, segurament perquè alguns ja a les escoles els hi han explicat, és veritat que tenen molts més riscos i, evidentment, l'accés a la pornografia és un que està molt, molt, molt estudiat i gent com la Natza, que fa classes a instituts, t'ho explica. Però també és veritat que ells mateixos, a vegades, tenen moltes més precaucions que els pares. I ens va cridar l'atenció això de joves que havien demanat als seus pares que no volien estar presents en fotos, en imatges, ni jugant a futbol, ni amb reportatges familiars, perquè volien preservar la seva intimitat a xarxes.
Però
hi ha els dos extrems.
Però deuen ser la minoria.
És probable, no dic que no.
I el problema que comentava, clar, és que, Joan, tu ho has dit molt bé, el problema no és que tu abans triaves i només podien triar molt aquells que estaven molt interessats. És que et busquen. I aleshores, quan et busquen, passa l'altre problema que comentaven abans, que és veritat que es genera una bombolla. I és veritat que si tu al final selecciones la gent que vols seguir en Twitter o en altres xarxes socials, i aquesta gent més o menys pensa com tu, al final tu pots tindre, depèn de quines persones, però pots tindre la falsa percepció que tot el món pensa com tu. I quan trobes algú que no pensa com tu, estàs molt més violent i molt més enfadat que podies estar-ho abans, perquè abans tu no tenies la sensació de que tothom pensava com tu, encara que tingués una colla d'amics més o menys afins. I ara tu estàs aquí, en una bombolla magnífica, te van arribant contínuament missatges que et donen la raó, i quan apareix algú que no et donen la raó, i a més això genera una altra cosa que abans era molt esporàdica i passava puntualment en la societat, però ara passa molt, que és el linxament. El linxament. Que hi ha un fum de gent que s'apunta de la mateixa secta, sense saber que són una secta, disparen tots contra algú i es pensen que, a més, tenen raó i que aquella persona es mereix el pitjor. I contra tot això crec que tenim poques armes perquè són fenòmens que es van encadenant i que van arribant tot ràpidament i no crec que hi ha gent, guardians de ciberseguretat, que t'ajuden en això.
Més enllà de la seguretat, també hi ha una qüestió del tema de la decodificació de la informació. És a dir, el problema que hi ha és que no hi ha una alfabetització digital. Mm. Ens està arribant, i mentre es va arribant, nosaltres som autodidactes en relació al consum que en fem. I això li ha passat a tots els ciutadans, els que estem més informats o menys formats. I aleshores, potser sí que caldria començar-se a prendre seriosament uns processos d'alfabetització digital, sobretot de la gent jove. Els boomers ja estem perduts en aquest terreny. Però la resta, doncs, potser sí que estaria bé que comencéssim a fer alfabetització digital.
Però, per exemple, les escoles els hi fan, cosa que nosaltres ningú ens va fer.
Els fan una alfabetització en el sentit de poder fer servir, és a dir, les tècniques per fer servir.
No, per exemple, puc posar un exemple. A l'escola del meu fill van a l'ESO, van Mossos d'Esquadra a fer-los una xerrada, una classe, per explicar-los tots els riscos que hi ha precaucions que han de prendre.
Exacte, Neus, però jo quan parlo de l'alfabetització... Són coses molt concretes. Jo quan parlo de l'alfabetització, també ens caldrien els mitjans de comunicació. Jo sóc dels que, per exemple, mantinc que... jo no sé si el senyor Eduardo Inda és periodista o no és periodista, però actua com a pallasso bufó. No? I l'alfabetització seria que fóssim conscients que quan el senyor Inda està en determinats platós està fent de pallasso, no de periodista. No? I voldria dir que decodifiquem bé. Ens estem entretenint, no ens estem informant quan parla el senyor Inda. No? Per exemple,
però
quan
no
menteix, etcètera.
Però
per tant, aquesta decodificació en el món digital, en el sentit que hi ha una saturació d'estímuls que jo crec que no té comparació amb cap altre moment, encara es fa més evident i més necessària. És a dir, saber decodificar aquells missatges, quin valor tenen? Si té un valor informatiu, si té un valor de l'entreteniment, etcètera, etcètera. Twitter és entreteniment, no és informació. I corre informació. Però, fonamentalment, és una forma d'entreteniment.
És que jo no sé fins a quin punt es pot... podem fer que la gent decodifique bé que el senyor aquell o el senyor altre, perquè hi haurà gent que dirà que qui és el bufó i el pallasso és no sé qui, un càrrec polític importantíssim. És a dir, jo no sé si... La decodificació al final és una. Primera, el món no és com et pot arribar a través d'una pantalla... El món no és això. Segona, per molta gent que et dona la raó, tu sempre has d'estar obert a gent que no te la dona i, a més, has de ser respectuós, i hem de tornar, jo crec, una mica als valors morals d'urbanitat, etcètera, que van començar amb els grecs. És a dir, hem de començar a respectar la gent i a ser humils i a no ser uns bèsties. És veritat també, i és veritat també, jo sóc el primer que caic, que quan acabes víctima d'una cosa, d'una situació que tu consideres injusta o d'un linxament, tot pots arribar a posar-te al mateix nivell. I és veritat. I, per tant, per molt ben educats que estigues, que jo crec que puc entendre, hi ha moments en què dius, no, prou, i jo, ara, ostres, ara m'he cabrejat perquè això no pot ser. Bé, tots aquests nous factors que passen més enllà de dir si aquell ho fa bé o aquell és professional o aquell és un titiritero, tots aquests nous factors és el que canvia en la vida i el que jo crec que... I que els pares no poden explicar-ho als fills perquè no han viscut això o viuen a la mateixa velocitat que ells i que entre tots hem d'anar reflexionant. Però sobretot reflexionant que els valors que sempre són bons que estiguen en una societat, que és el respecte, la humilitat, no insultar, etcètera, valen també per a Twitter. I que els perills de caure en una secta, que abans era una secta presencial, ara podem caure en perills de ser una secta, que tu ni te n'adones, i que no és tal secta, però un grup de gent que no ves pensar com tu i que t'anima moltes vegades a l'error.
Ja, però aquí els mitjans tenen una responsabilitat, tenim una responsabilitat, perquè tu abans citaves, no?, la pluralitat als mitjans o no, és a dir, hi ha un risc evident de que, per exemple, no només a la informació, que ho he dit moltes vegades, que hi ha vegades que no saps si és informació o opinió perquè no està ben etiquetada ni ben explicada o propaganda directament, sinó, per exemple, convertir les seccions d'opinió en articles, un darrere l'altre, que donen la raó al perfil del lector que tu creus que tens, no? I això és un risc, perquè al final el que fas és alimentar aquestes bombolles que deies i augmentar una mica més encara aquesta pulsió més visceral a les xarxes i també als propis mitjans. I això és un... ens hem de fer forts amb això, perquè el més fàcil, perdó, i és el reduccionisme, és donar-los el que volen. I això és un risc. Passa a la ràdio, també, passa a tots els mitjans. I més quan hi ha hagut moments de crisi, i per tant costava pagar les nòmines, i la manera més fàcil era mantenir els fidels allò contents. No? I en això crec que amb la modesta aportació que podem fer als mitjans, en alguns casos crec que s'arriba tard, però s'ha d'intentar.
Més que els mitjans, perquè... Neus, jo diria que és el periodisme el que s'ha de defensar. Sí. Davant d'aquest augment de l'ecosistema en què hi ha estímuls de totes maneres, nosaltres ens hem de distingir. I la manera de distingir-nos és precisament no actuar com s'actuen aquests mitjans, buscant les bombolles, etcètera, etcètera, fent periodisme.
Mm. Però això cada vegada la Neus té raó. És a dir, hi ha diaris que tenen problemes per aguantar segons quina firma, perquè no forma part del cor emocional de la secta. Mm. I fa no gaires mesos, crec que va ser el New York Times, va tindre un problema amb un article d'opinió, va acabar provocant la dimissió de l'editor d'opinió perquè no s'ajustava, i van ser els propis redactors joves del New York Times, crec que era, els que van acabar provocant tot aquell xou. A dir, bueno, pues, crec també que a Twitter, que és on estem els d'aquí, per entendre'ns...
Que no està la majoria de la gent,
que no està la majoria de gent.
És influent, però no està la majoria.
El que també ajuda és tindre la pell una mica dura.
Sí, això
a la vida en general. Perquè és molt vistós. És a dir, si jo ara engego el Twitter i hi ha un dient-me que sóc un cabró, doncs agradable no és. Quan estic de bon humor, tinc un gif, una imatge d'un torero fent una Verònica i contesto això. He d'estar de bon humor. Si no, no contesto. Però el que et vinc a dir, que crec que hi ha una cosa que és inevitable a Twitter, ja ho dèiem abans, és a dir, gent que el millor que farà durant el dia és insultar, i que Twitter té l'efecte del cotxe. És a dir, hi ha gent a Twitter que es comporta com un cafre, que després, si la sentes en una taula, és una persona normal. Igual que un conductor o una conductora en un semàfor de la Diagonal, que no et deixa passar, encara que tu li hagués posat l'intermitent 30 segons abans, o que passa pel costat aixecant el braç i dient que ets un fill de la gran. I dius, aquesta gent, quan baixa el cotxe, tornen a ser normals. Doncs a Twitter hi ha un munt de gent que quan surt de Twitter passa a ser normal. No dic que no tinguem un problema, perquè el tenim, però que tampoc crec que haguem de convertir els mals conductors amb tots els conductors són vistosos. I els conductors dolents provoquen molts accidents. Totes aquestes coses passen. Però la majoria de la gent...
El problema és, Martí, és que quan una persona va en un cotxe, va sola. I el problema és que quan una persona s'adreça a un muntó de gent, a una massa de gent, comença a ser més perillosa que el que s'enfada amb un cotxe. Eh? I el problema és que quan algú encara té molta més gent darrere, això al final acaba en el que hem dit abans, en secta i de vegades en linxament. I jo no he vist mai un conductor de cotxe que provoca un linxament ell perquè havia gent d'un mes que vinguin darrere. No, el que vull dir-li és que a mi ja m'agradaria que tot fora tan fàcil com vostè diu, de posar una Verònica i ja està. Sí, però de vegades hi ha coses d'impunitat que vostè no permetria i no faria Veròniques en la vida també normal.
Després has d'anar...
Però és que per mi...
Després has de posar una querella.
Per acabant, el principal risc no és que t'insultin. O sigui, a mi em rellisca bastant que m'insultin. El problema és que a través de determinats estímuls comunicatius que corren per les xarxes es pot fer canviar la conducta de la ciutadania per prendre una sèrie de decisions que poden ser altament tòxiques. Què és el que va passar ahir amb la senyora Masdéu? S'estava intentant blanquejar la imatge d'un senyor que havia maltractat a una periodista. I això és a mi el que em sembla greu. Les conductes que indueixen a través de la comunicació de les xarxes. Però, a mi que m'insulti, no deixin d'insultar.
El que et vinc a dir és que això que s'ha d'estar vigilant i s'ha d'estar atent, no és nou. A partir de l'any 33 i fins al 45, a Europa es van passar per la pedra a 6 milions de jueus.
Exacte. A través de la propaganda,
no
efectivament.
Twitter.
Efectivament.
Per això diem que segons quines coses són més perilloses. Entens? Que una cosa és algú enfadat al volant d'un cotxe i una altra cosa és algú enfadat al voltant damunt d'una màquina d'escriure i ara... amb un mòbil.
I que pot contribuir a conductes humanes que són altament
tòxiques. Però el que deia, senyor Joan, no se tractava de blanquejar a ningú. Ahir vivíem una guerra interna. Jo el que dic és que si no ens quedarem amb una actitud que pot ser fins i tot puntual d'una persona i que és veritat...
No,
que
puntual
hi ha
no, organitzada, moment, perquè la senyora Magda Urenica ens explica que devia trucar, que ja no agafa el telèfon, vaja, perquè no la cridim.
Però en aquest país hi ha un munt de polítics, un munt de dirigents, hi ha un munt de gent que ocupen llocs clau i que han tingut conductes igual o més agressives encara. I que han treballat moltes vegades el silenci i la impunitat que permet fer-ho amb intel·ligència. I el que estic dient és que, a part d'aquesta anècdota que pot ser tan fediroda com vostè vulga i tan important com vostè vulga, aquí el que hi ha és un espectacle que jo no entenc com l'estan fent des d'un partit polític, que al final acaba fins a anècdotes tan bèsties com aquestes, i tots aplaudint.
Val. Són 11 minuts que falten per les 11. Jo és que hem d'anar deixant-ho. Prepara, Pere Maria. És que això no pot ser.
Home, ara, home, ara. Home,
ja. Vaig aquí fora. Va, la Marta Massim, no pot ser, home, per l'amor de Déu. Espera tu. Marta! Què passa? Explica'ls als oients què estàs fent.
Aquí netejant una mica la cosa, perquè està fatal, ja ho veu.
Fatal, està tot fatal, sí, sí.
He fet un merder i ara vindran el públic i pobra gent, saps? No tenen cap culpa, ells.
I has d'agafar tu el motxo. No el pot agafar el Jordi Ramos, ni...
Bueno, avisa'l que vingui. Avisa'l, perquè jo no el
veig. Però si l'última vegada...
No el veig enlloc.
El Jordi Ramos, l'última vegada que va agafar el motxo, els elefants anaven amb barca...
Mira, digue-li a la Montse Girona, també, potser.
La Montse Girona. La Montse Girona té el Raül, que és el seu marit, que li va anar tasant les coses a casa. No tens cap mena de dubte. Bueno, escolta, en què? Tot bé, Marta? Vale, perfecte. No, és que, esclar, el Jordi Ramos ha fotut un mullader aquí per celebrar, esclar, aquí estan tots. De debò, aquí no treballa ni Déu, en aquesta casa, avui. Mm. És una cosa tremenda. Pere Maria, estàs a punt o què?
En perfecte estat de revista, as usual.
És que la Marta Massip és com la nostra institució.
Sí, sí, em recorda molt la dona al temps de la competència. Sí. La
Gregal. Vostè el que no ha de fer és, si algú vol pencar-li, s'ho ha de dir-lo. I sobretot quan és un noé.
És un dels puntals d'aquesta casa, eh? I és la primera persona que veus quan entres?
Sí.
Al matí.
Sí, 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 sí.
Bon dia, Marta.
Sí, sí, estàs aquí. Bueno, va, què, Pere Maria?
No, poc tinc a dir avui, però... Està clar, avui és un dia diferent, excels, mega rifolenco, palantístic, magnífic, ultrabuà... No et demanaré allò de fer excels, Basté, ja t'ho faré un altre dia que hi hagi més gent. Premi Ondas damunt la taula, el aniràs a recollir amb l'equip del Món Arracú el 14 de desembre, hi ha hagut el cava aquest del Jordi Ramos, i un palantisme general. Ara només falta el cider a l'Eurovisió, ja per celebrar més coses a aquesta ràdio, i ja està, tu. Això ens ha conduït a parlar de ràdio, han estat els primers 30 minuts bastant deliciosos, de parlar de abuelete, cebolletes i records de joventut, de la Neus Tomàs, com el Iñaki Gabilondo i coses d'aquestes. Els tertulians estan avui tots aprovats, ho ha fet molt bé, amb un extra 5 punts per la mateixa Neus, per haver dit, faig els deures, com diu el Pere Mas. Mencionar l'ull de poll sempre és garantia d'una cosa o l'altra. Hem abordat el cas d'Almases, antigament cas Fax, ara cas Laura Borràs, segons el Neus Tomàs. Per cert, ara imagina't com es tractaria aquest tema, el fax, sent implicat en l'afer.
Imagina't.
No, seria horrorós prendre decisions sobre aquest tema.
Per cert, tanta gent que es queixava del fax i ara encara n'hi ha que el troben a faltar, eh?
Bueno, això és un clàssic, això.
Escolta,
sí, exacte. Ai, la vida dels difunts.
Però és un programa el que es continua parlant.
Com sí, no, és el Cid Campeador, que mata després...
Perdó, nene, hi havia un programa que es diu fax, que hagi fet un mal TV... Clar, no diguem vostè, no està davant d'un difunt. Hi ha una escola que ha fet escola i que continua.
Un fantasma.
Vinga, va, ala.
Ara cantarem la cançó del Serrat, cada loco con su tema.
Vostè al Pentàgon, que és el que li toca. Bueno, aviam, podem seguir, no? Això ens portava al cas d'Almases, com deia, però des d'una altra òptica. A partir de Joana Masdeu, que és una senyora que no existeix, presumptament Rai López Calvet, disfressat de dona, fent tuits i coses, això ens ha portat cap a les xarxes. Amb aquest senyor, Bruno Pérez Juncà, pèrit forense, sí. No és que faci autòpsies, eh? Vull dir que mira això de l'internet, que estava molt bé. Dues prèvies. Aquest senyor viu a prop d'un aeroport, perquè anàvem sentint un... potser una avioneta, eh? No sé, però alguna cosa. I també deu ser del Pla de l'Estany o per ahí, perquè ara veiem guita, guita, guita tota l'estona.
Guita, guita.
Guita, no parava de dir-ho. Bé, ens ha avisat de molts consells, ens ha dit que no mira la tele, i ha acabat amb una petició. Vull que, sisplau, em protegeixin el WhatsApp, el Twitter, o l'Insta, amb el factor de doble autenticació. Per tant, aneu a arreglar això. El Juli Bert, això a les xarxes li rellisca, el que insultin, té la pell dura, li poden dir de tot. Aquí hem descobert el Punky Martí.
Que poden dir-ho és evident, perquè ho diuen.
Sí, sí, clar. El Punky Martí... ell, si l'insulten, és capaç d'anar a buscar l'insultador. Vull dir que vigilin els que l'insulten, perquè ho ha dit, per la ràdio aquesta. No te'l trobis, que d'allò. És un senyor que també, si l'insultes al Twitter, t'envia un torero fent una Verònica, o un gif d'això, i que quan era petit o adolescent anava als marges d'allà al tros a buscar un penthouse camuflat, que se l'anaven passant entre els companys de l'institut.
Saps quin era el problema, Pere? Com et trobaves el penthouse al marges, perquè la humitat i tal?
La gràcia pitjor de la colleta va ser una vegada que havíem aconseguit, doncs no sé, a la millor teníem dos o tres penthouse, un parell de lips...
Ui.
Un playboy.
Un còmic de vampiros porno.
Totes les guarrades possibles.
Va fotre un aiguat.
Collons,
ja és el que preguntava.
Ho teníem amagat en un marge,
sí.
I quan vam anar la següent vegada a estudiar...
Estava tot escorregut.
Tot recent.
Per favor, Juli Bert.
Tot el
patrimoni familiar per terra.
Tot el patrimoni acumulat.
L'incendi de la biblioteca Alexandria.
Albert Tenero, fet malbé.
Molt bé, doncs
que
ja està.
Que li han donat un onda, sisplau.
El dia que el Martí...
No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el dia que el Martí va perdre tot el porno. Bueno, podia anar a la llibreria de l'Ametlla a comprar el porno, havia d'anar com a
mínim. Allà ens venien els còmics vampírics porno.
Bueno, en fi, ja m'he perdut una mica. El Sánchez avui ens ha dit que el problema és que hi ha un partit que es diu Junts que no estan gaire junts. I acabo amb un missatge del Basté adreçat al seu equip, o potser una mica més amunt i tot. Felicitats a tots, i sobretot, que us pugin el sou. Oído, cocina? Cap als tertulians, ull de por, home, a tothom. I per la polls.
Home. Hola, bon dia. Felicitats.
Moltes gràcies.
I tu també per... No...
Per la part que em toca.
Sí, per no fer la funció de base. Perquè venia ràpida i ha passat allà.
És veritat, avui era un dia més important. Et volia eclipsar. Et volia eclipsar i m'has nombrat a mi.
Sí, exacte.
Sí? I no has estat l'on.
Què polls?
A partir del 20 d'octubre ja pots visitar el MACBA, l'exposició Si aquest fos un principi d'infinit, dedicada a Maria Teresa Incapié. Una obra centrada en la performance en què l'artista transforma accions rutinàries en actes simbòlics. L'exposició mostra, a través de foto, vídeo i material d'arxiu, el caràcter efímer i mutable de les seves propostes. Performance en directe de dijous a diumenge i projectes de nous artistes actualitzen i expandeixen la seva obra. Descobreix-ne més a macba.cat.
5 minuts i a l'hora. Vinga.
A passar-ho bé.
Igualment.
I vostè com
ho
veiem.
I a la setmana que ve, si tot va bé. Aquí els espero. I mira, i anar fent, i avall cap a baixada. Gràcies, Josep Martí, Neus Tomac, Vicent Sánchez, Joan Julibert, Pere Maria Mas.
Vinga.
D'aquí uns moments al món a RAC1 parlarem de lloc. De lloc.
Vaja.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell. Necessites un banc.
El perquè de tot plegat.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Truca'ns al 93 362 23 29. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el dissabte 5 de novembre The Tree, de Caroline Carlson. Una última oportunitat per veure la companyia de la coreògrafa californiana que s'acomiada dels escenaris. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural. Entrades a lafaccultural.cat.
Castanyada a Plusfresc Supermercat.
Ho celebrem amb la promoció 2x1 en articles seleccionats, com ara l'oli d'oliva verge extra germanor, ampolla de 750 ml, el brou de pollastre neto, pack de 2 litres, o el detergent rentavaixelles Finish. Agafen dos i paguen només un.
I a les seccions de frescos hi trobaràs en oferta la llonganissa fresca, les castanyes, els moniatos, els panellets i tot per celebrar la castanyada com ens agrada. I si vols, t'ho portem a casa.
Plusfresc, el súper que t'estima.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
Del 29 d'octubre a l'1 de novembre, vine a la Fira de la Castanyera a Begú.
Soc la senyora Castanyera i us espero a Begú, on trobareu un escape room, el túnel del terror, tallers infantils, castanyada popular, fira artesana i un munt d'activitats més.
Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials.
Experiència, confiança, seguretat, tranquil·litat. Si vols vendre o llogar el teu pis o la teva casa, truca al 664-652-798. Pai House, immobiliària i assessoria especialitzada a Barcelona, Maresme i Costa Brava. Telèfon 664-652-798. Pai House, l'opció millor. 664-652-798.
Tens un patinet elèctric o algun altre vehicle de mobilitat personal? Recorda que per utilitzar-los cal tenir més de 16 anys. És obligatori dur casc. Només pot anar-hi una persona i cal circular per carrils bici, calçades amb límit de 30 km per hora o inferior i zones autoritzades. Respecta la normativa. Informa't a paeria.cat.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
I com ho faig amb la calefacció aquest hivern? Perquè això que a casa meva sembli el Pol Nord no ho acabo de veure.
BBVA presenta el seu pla estalvi energètic amb acompanyament expert, gestió de subvencions, finançament i